La información de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts. Arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, com sempre encantat de parlar amb vosaltres, i ja posant el focus a unes quantes coses. És que tenim unes quantes coses d'aquí, de casa nostra, importants. Primer, una cosa que comença a no ser notícia, però que cal dir. Rodalies, la R3, s'estrena, es va estrenar ahir, i a les 8 hores ha hagut de tancar. Més despreniments, més pedres a les vies. És a dir, bueno, pues paciència. Bàsicament, això ha desembocat en un què. I és que Rodalies continuarà sent gratuït fins al dia 31 d'aquest mes, fins al dia 31 de març. Ara, a este paso, ja podem anar, no? Perquè, evidentment, la xarxa no ha pogut recuperar la normalitat després d'aquesta posada en marxa en fals, per dir-ho d'alguna manera. La veritat és que és preferible anar més a poc, i ja que estem, mira, fem-ho bé, que triguin el que s'hagi de trigar, i ja està, però fem-ho bé. Suposo que és una qüestió que és difícil, i és difícil preveure moltes coses. Ho entenc, s'entén perfectament, però paciència, possiblement. Com en aquello de «Vísteme despacio, que tengo prisa». Sempre el savi refranero que el tenim al nostre abast. Una altra història que afecta més a l'economia, i és el cas del porc senglar infectat de pesta porcina africana trobat a la ciutat de Barcelona i que ha provocat que ja a partir d'avui el parc de Collserola estigui tancat al públic. Tancat absolutament al públic. Mireu, i és que estem parlant d'un virus que en aquest cas és més llest. És més llest. Us ho explico el per què. El virus de la pesta porcina africana és un virus que arrasa. Allà on entra, la lia. Arrasa. Si, ara perquè està el porc senglar, però el cas d'aquest virus entrés a una granja de porcs, la mortalitat seria elevadíssima i rapidíssima. Però ara, aquesta nova variant, aquesta nova cepa soca del virus de la pesta porcina africana, no és tan letal, no és tan ràpida. És letal, però no tan ràpida. I això què significa? Que el porc senglar infectat li dona més temps, triga més a morir, li dona més temps a passejar-se por ahí i a expandir el virus. Aquest és el gran problema que tenim ara. De fet, el passat 27 de novembre es comunicava els dos primers casos de pesta porcina amb porcs senglars a la zona de Collserola. Setmanes de 3 mesos, els casos han superat els 150 positius, tots ells en el radi de 20 quilòmetres del parc natural de Pol de Collserola i en porcs senglars. Aquesta seria la part positiva que no ha sortit d'aquests 20 quilòmetres. Bàsicament, a causa d'aquest brot hi ha un impacte econòmic. 50 països han activat polítiques de tancament total o parcial del porcí a Catalunya, que atenció a això, representa un 20% del total de la producció nacional. Bàsicament, la zona afectada és de baixa densitat ramadera. Aquesta també seria una part positiva. I el tancament és per 39 granges amb 75.000 animals. Bé, aportem dades del que ha representat el brot de la pesta porcina pel sector. I de fet, ja tenim les dades del primer mes amb pesta porcina africana que corresponen al desembre. Aquestes dades corresponen al desembre, Sergi Tor, bon dia, benvingut, com estàs?
Hola, molt bon dia, José Miguel. Sí, del desembre del 2025 ja tenim les dades.
I quines dades serien aquestes, Sergi?
Doncs mira, el sector del porcí, ja amb pesta porcina, va tenir vendes per valor de 587,8 milions d'euros, que és un 20,3% menys que el mes de novembre, sense pesta porcina. En termes monetaris, per tant, es va deixar d'ingressar 149 milions d'euros. Amb el volum de tones va ser de 61.109 tones, és a dir, un 22,5% menys respecte al mes de novembre. Aquest és el volum, no? Estem parlant ja de 149 milions d'euros al mes de desembre en peste porcina. Si agafem les dades interanuals, és a dir, de desembre del 24 al desembre del 25, la reducció és d'un 16% amb 118 milions d'euros de diferència. Per què? Tu has dit tancament total de les exportacions a països com Japó, Mèxic, Malàisia, Colòmbia, Corea del Sud, Canadà i Argentina. Durarà un mínim d'un any. Una cosa positiva és que s'ha pogut salvar un mercat clau, com és el xinès, a causa de la regionalització. És a dir, únicament aquesta zona afectada de restriccions, aquests 20 quilòmetres de radi, al Parc Nacional de Collserola, la que no pot exportar, que és la mesura que han fet la majoria de països, perquè a Catalunya les dues comarques estrella serien Osona i el Segrià, on hi ha doncs, moltes granges ramaderes. Recordem també que com una mesura d'impacte, el preu de mercolleda va baixar en 20 cèntims la primera setmana de la crisi, perquè així el producte fos més atractiu de cara al mercat europeu i evitar un dany encara més gran pel sector, que era no trobar mercat, els escorxadors aleshores baixen la seva activitat, els animals es queden a la granja i el cicle productiu col·lapsa. Hores d'ara, què reclama el sector d'una manera unànim? Doncs reclama que hi hagi per part de la Conselleria d'Agricultura una millora i una ampliació amb les captures de porcs senglars, que hi hagi molt més rapidesa en la eliminació dels 70.000 exemplars de porcs senglars previstos, perquè cada positiu, com el d'ahir a Barcelona, torna a posar el rellotge en marxa.
Sí.
I clar, ara sí que el més positiu de tot és que no s'ha declarat a cap cas a cap granja ramadera. Però és obvi de que el sector a Catalunya no és d'ara el que veu amb preocupació, és el que ha passat amb altres països. Un exemple molt clar, Alemanya. Des del 2020 tenen casos de peste porcina. Resultat, ha caigut un 25% la seva producció i s'han tancat a 5.000 explotacions. És evident que Alemanya és un país molt gran, més gran en aquest cas que seria aquí a Catalunya, que significa, com tu molt bé has dit, el 20% de la producció del porcí a tota Espanya, també a Aragó. Seria, si fiquem Catalunya i Aragó, limítrof amb Lleida, serien, doncs, en aquest cas, les dues comunitats autònomes amb un major pes, però per això doncs, se demana per part del sector que hi hagi una eliminació ràpida dels porcs senglars previstos, perquè també afecta, en aquest cas, a tot el que seria l'activitat de Collserola, José Miguel.
I tant, i parlant de l'activitat de Collserola, Sergi, està afectant tant a veïns que ja es queixaven de la presència de porcs senglars com de la gent que hi treballa allà, que és veritat que és una zona de baixa densitat ramadera. Però hi ha. De fet, tenim al telèfon a un pastor de Collserola, el David Barrero, per preguntar-li com li està afectant tot això, tant sigui per positiu com per negatiu. David, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por volvernos a atender, David, sobre este tema.
Gracias a ti.
Oye, David, ¿esto cómo puede afectar a una explotación como la tuya?
Vale, mira, te cuento. En principio, por el tema de la pastura, no hay problema. Las ovejas pueden continuar pasturando todos los días y sin problema. O sea, esto en principio. Por otro lado, que cierren Collserola, yo como pastor ganadero estoy encantadísimo. Encantado por... Claro,
sí, dime, explícame, ¿por qué?
Encantado, ¿por qué? Porque me ahorro... O sea, hay muchísima gente que van a Collserola a pasear, son súper cívicos y gente encantadora. Pero hay otros muchos... Yo como ganadero y pastor soy bastante garrulo, pero hay otros muchos que son mucho más que yo, que me superan. Mira qué difícil.
Bueno, yo, o sea, no te veo muy garrulo, la verdad. Veo a otros que lo que tú dices, bastante más garrulos, ¿eh?
Sí, no, pero lo soy. Entonces, te cuento cuál es el problema. O sea, gente que va con el perro suelto, gente que van a su puto rollo.
Incívicos.
Claro, correcto. Esa es la palabra, sí, que son incívicos. Entonces, al estar el parque cerrado, a mí me hacen un favor. Claro, todo esto me lo ahorro. O sea, gente, esto que te voy a decir me lo han llegado a decir a mí, ¿eh? O sea, ver gente con el perro suelto, decirles, hey, por favor, ¿puedes atar el perro? Y la respuesta es decir, ata tú las ovejas. ¿Cómo voy a atar 450 ovejas? O sea, tanto te cuesta en tu paseo de 15 minutos de tu perro, o 3 horas, es igual, ¿eh? Los 3 minutos que vas a estar delante de las ovejas, 3 minutos mientras continúas caminando, atarlo, y cuando hayas pasado, volver a soltarlo.
¿En serio? Entonces, ¿En serio te han llegado a decir eso?
Sí. Y por problemas como este, ha venido la policía local de Sarrañola del Vallés, que se han portado perfectamente bien conmigo, o sea, y han tenido que reeducar a más de una persona del par de Collserola, sí. Para explicarles que primero que es un parque natural y está prohibido llevar el perro suelto, que aunque lo lleven, entre comillas, tampoco pasa nada, sí que pasa, pero que tampoco van a estar mirándolo. Y luego, que si está prohibido llevar el perro suelto, ves un rebaño que está pasturando, como mínimo ahí, átalo.
Claro,
sí.
Claro.
Entonces, cuando pasa esto, yo sé que es egoísta pensarlo por mi parte, pero me hacen un favor que lo cierren.
Bueno,
un favor
porque... a veces a río revuelto ganancia de pescadores, en este
claro,
caso.
Sí, sí.
Claro, entiendo que además, al haber menos presencia humana, es mejor para la pastura de las ovejas, hay más tranquilidad.
Sí, las ovejas están muchísimo más tranquilas, sí, se nota mucho, se nota mucho. Esta es la parte positiva. También tengo otra parte negativa, que es que la parte de Moncada, donde yo pasturo mucho,
¿sí?,
me la han cerrado toda, o sea, está vallada perimetralmente, y es una zona que la última vez que fui allí fue el 28 de diciembre. Entonces, imagínate, una zona que con todo lo que ha llovido, desde el 28 de diciembre, que no van las ovejas, pues es una zona que ahora hay mucha comida y no puedo ir. Entonces, pues,
claro, entiendo que entonces tú a ti no te dejan pastorar por donde quieras, o sea, las zonas vetadas.
No, sí que me dejan, lo que pasa que han cerrado todo con unas vallas de estas,
vale,
de obra.
Y no puedes pasar.
Correcto, claro, no, donde sí que me dicen, no, hay una valla que es, hace tipo de puerta, y con esa valla, claro, pero yo no puedo estar frenando las ovejas, ahora abre estas vallas, entra, cierra, aparte hay cuatro vallas, imagínate, o sea, abro, pasan, cierro, abro otra, pasan, cierro, abro otra, pasan, cierro, así cuatro veces, para ir y para volver otra vez, o sea, para mí es inviable, claro.
Yeah.
Entonces, si pasa esto, lo que yo digo es, hostia, si se están haciendo batidas, se están poniendo jaulas, priorizar esta zona, esta zona, los cuatro o los 400 jabalíes que hubiera por aquí, se cazan, se meten en jaulas, lo que sea, y a partir de ahí ya el trabajo para mí es mucho más fácil. Porque esto se está haciendo en otras zonas donde yo ya lo tengo sobrepastoreado del mes de septiembre, de octubre, de noviembre, de diciembre, claro.
Claro, no entiendo lo que dices. David, ¿y las batidas de cazas de jabalíes te han afectado en algún caso?
No, para nada, porque yo no las he visto, pero tengo entendido que se hace por la noche. Entonces, si se hace por la noche es perfecto, para mí no me afecta, y creo que a nadie le afectará de los que estén paseando por Cacerola, que no deben de pasear, porque hay que recordar que está restringido, o sea, no le afectará a nadie, y a mí no me afecta. O sea, y yo estoy encantado, también te digo otra cosa, o sea, encantado de que acabe con todos los jabalíes. O sea, porque Collserola, desde mi punto de vista, que no soy un técnico, Collserola está sobrepoblada de jabalí. Y jabalí que come basura, jabalí que... Me lo invento, ¿eh? Mañana se muere un perro a fulanito de tal, y ese perro está por ahí en medio del bosque, y ese perro muerto acabará comiéndose un jabalí. ¿Entiendes?
Entiendo.
Entonces esto, claro. O sea, un jabalí, desde mi punto de vista, no aporta nada.
Oye, pues David Barroso, como tú dices, sí, para ser tan garrulos nos has hecho una fotografía fantástica de la situación, ¿eh?
Me lo he estudiado, llevo una semana estudiándolo.
David, oye, como siempre has sido muy amable con nosotros y gracias por explicarnos la situación y cómo en este caso te afecta la parte positiva y la parte negativa. Muy amable.
Venga, pues gracias por todo, un placer, y nada, cualquier cosa que os haga falta, aquí estoy.
Igualmente, muy amable. Bé, és la situació d'ell que és la història del David, la història, ell és de Còrdoba, va venir aquí a Catalunya, concretament a Collserola, doncs a pasturar en aquest cas. Té un accent que mai diries que és de Còrdoba en aquest cas, i per dir-ho que sigui tan tòpic. Però clar, no és l'únic, ell ha vist una part positiva i una part negativa conforme al seu negoci, però és que els veïns de Vallvidrera, els veïns de l'entorn del parc natural, ja s'ho prenen d'una altra forma i ho miren d'una altra manera. De fet, les queixes sobre la presència de porcs senglars, volcant contenidors, menjant escombraries, no és una queixa nova, no. Yolanda Canales, com estàs? Què diuen els veïns?
Què tal? Hem de dir, per cert, que tot i que es tanca el parc de Collserola de forma permanent, per dir-ho d'alguna manera, fins que hi hagi una nova ordre, fins aquesta tarda oficialment no es procedirà pròpiament
al
tancament,
efectiu, no?
Efectivament. Tot i que ja des de primera hora del matí agents de la Guàrdia Urbana i també agents rurals doncs estan senyalitzant i estan dient als ciutadans que volen accedir al parc que millor que girin cua. S'ha de tenir en compte, per cert, que des del 28 de novembre s'han fet 1.100 captures de senglars, 1.100.
Poca broma, són uns quants,
Imagina't el que hi ha. I els veïns, efectivament, porten temps queixant-se, sobretot perquè no es recull la brossa quan toca, i què passa? Doncs que acaben arribant especialment a zones com la de Vallvidrera. Mira, nosaltres hem parlat amb l'Eduard de la Masia Can Cortés, que explica com els hi està afectant avui, que és el primer dia amb el parc tancat, no? Que és el primer dia que no deixen accedir ja a gent a fer activitats de lleure o d'oci.
A veure, estem en una època de la ciutat que ve molta gent, però ja et dic, no, a nosaltres, a l'estar ubicats en una urbanització, no estem ficats dins de la muntanya.
Clar, clar.
Entens? Llavors aquí pues, se deixen directament amb el cotxe i tal. Clar, totes les persones que són caminants, que van amb els gossos i tot això, pues, a lo millor aquest client es pot perdre, entre cometes, no? Però clar, en principi...
El que s'hi han patit fins fa poc, com dèiem, és els senglars que acampen buscant escombraries per la zona.
Abans sí, ara han canviat els contenidors una miqueta, bueno, ens han posat una miqueta més petits, però bueno, abans sí que els contenidors que hi havia aquí a, diguem, al costat de la masia s'obrien fàcilment i els porcs senglars pues, es ficaven ahí a menjar i tot això, però ara no es veuen per aquí.
També hem parlat amb l'Isidre, que en el seu cas és propietari de la masia Can Janer, també a Collserola. Ell diu que no té massa esperances de que la situació millori, almenys a curt plaç, ja que, a més, porten uns quants mesos, i això és cert, patint les conseqüències d'aquesta pesta porcina. Hi havia restriccions, eh? De moment, el que fan és servir menys esmorzars.
Menys esmorzars. Dinars encara bé, perquè la gent ve en cotxe, però esmorzars molt menys. Esperem que vagi millor. Vull dir, però està malament, ja per dies. Igual, pitjor no crec. Igual sí.
Clar, és que són aquestes masies restaurants que van gent que fan esmorzars de forquilla, gent que va fent les rutes pel Collserola, els ciclistes que van allà a esmorzar. Clar, el negoci s'ha de veure tocat, sí o sí.
Clar, no tanquen els negocis, però si la gent sap que no pot anar a fer segons quines activitats... O sigui, has d'anar expressament,
clar,
per dir-ho d'alguna manera.
Clar, es redueixen, això que fan grans calçotades, per aquí, però...
I això ens ho confirma també el Ferran, que és del restaurant Can Cerdà. Ell diu que des que van començar les restriccions al parc de Collserola, molts negocis, i especialment, efectivament, de la restauració, han vist com ha davallat la seva facturació.
Sempre hem estat afectats. O sigui, això no s'ha obert en ningú moment. El que passa és que sí que és veritat que bueno, cada dia la informació és menys, està més diluïda, i, clar, la gent, al final, pues, entra a la muntanya, passeja una mica... perquè tampoc n'hi ha una informació molt clara, molt clara. Ara que ha sortit una notícia, doncs es torna a reactivar tot i comença a sortir notícies i comencen a informar la gent, però, bueno, de fet, nosaltres estem igual que estàvem fa dues setmanes o un mes abans.
En el seu cas concret té dos restaurants i el client que ha perdut és sobretot el dels ciclistes.
Els ciclistes,
que anaven a
que fan
fer
aquestes rutes, una esmorzar de forquilla per allà.
Sobretot la clientela que feia excursions i els ciclistes que circulaven per Collserola els caps de setmana.
La veritat, tinc dos restaurants i sí que és veritat que un m'afecta més que un altre perquè n'hi ha un que van molts ciclistes, va molta gent passejant i bueno, els ciclistes els hem perdut una mica. Però no és d'ara que s'han tornat a tancar, sinó ja fa pues, dos o tres mesos.
Sí, des que va començar tota la història.
Hi havia certes restriccions, clar. Al principi sí que van ser més dures, després es van aixecar una mica, no? I ara, doncs clar, com els positius han sortit també fora del radi inicial, doncs bueno, s'ha tornat a incorporar, per dir-ho d'alguna manera, el parc de Collserola en aquesta zona del risc, que està tancat, i no es podran fer activitats de lleure i d'oci, i això té un impacte. En aquest cas hem parlat amb propietaris de restaurants, però insisteixo que els veïns, sobretot de Vallvidrera, anaven insistint en que els porcs senglars estaven fent amos una altra vegada de la zona perquè no recollien les escombraries i què anaven a fer? Són espavilats.
Clar, anaven a menjar. Els animalons van a fer la seva.
Efectivament.
Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Tot i això, que parlem amb els negocis, sobretot de restauració de Collserola, encara és un mal menor. I dic que és un mal menor perquè això, un cop s'obri i passi tot això, que passarà, tornarà al seu esplendor. Però clar, si això arriba a les granges del porcí, aquí tenim un greu problema econòmic. Un greu problema econòmic. Va, que de seguida tanquem aquest capítol i obrirem un altre perquè... Una pregunta que fem. Bé, al final dilluns... Avui és dijous. Dilluns hi ha vaga de professors o no? Hi ha vaga a les escoles o no hi ha vaga a les escoles? Hi ha una mena d'acord... amb part del personal laboral amb a les escoles, però no amb els docents. Va, que de seguida parlem d'això i en parlem aquí a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra. Però abans, si em permeteu, com teniu el vostre cor? Ja sabeu que sigui com sigui, afortunadament tenim INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia de referència a Catalunya, centre en cardiologia i rehabilitació cardíaca. INSCOR cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida que tots desitgem, no? Que tots volem. I programen la teva visita, i aquesta és una de les claus, per quan tu ho necessitis. Ei, cuida del teu cor. Per això tens Inscor. Tota la informació, inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, hombre.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farke.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi pofas.
¡Ah! ¡Ay, qué ha dicho!
Sí, José Antonio, ¿qué ha dicho?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El embajador de Irán en España, Reza Sabib. Señor embajador, buenas noches. ¿Cómo va a acabar esto?
Que el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que 4 semanas.
Dana Erlich es la embajadora en funciones de Israel en España. ¿Por qué este momento?
La amenaza iraní la vemos ya desde décadas.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La vaga convocada per el sindicat d'educació USTEC, STES, i la intersindical i la CGT del 20 de març sembla que continuen en peu. De fet, no només seran ells els que faran aquesta vaga, o que convoquen aquesta vaga, sinó que la plataforma PAS de la Generalitat ha anunciat que sumarà a aquestes protestes. Què inclou la plataforma PAS? Doncs mireu, la plataforma PAS, és a dir, a part dels docents, aquesta vegada s'afegeixen els que componen aquesta plataforma, que són els conserges i personal administratiu dels instituts i escoles, i a més, també altres departaments del govern de la Generalitat. És a dir, els conserges, personal administratiu, docents, tots en vaga. Jo, bé, el cas és que darrerament s'havia anunciat un acord entre la part del sindicat d'UGT i Comissions Obreres amb el govern. I el sindicat USTEC també ha signat un acord, però pel personal laboral, no pels docents, sinó pel personal laboral. Cal diferenciar això. No sé si seria o podríem parlar d'un acord parcial. Parlem amb la Iolanda Segura, del sindicat USTEC. Iolanda, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, a quin acord parcial s'ha arribat amb el govern, amb educació, en aquest cas?
Bueno, no és cap acord parcial. No? És un acord pel personal laboral, vale? Que és el personal d'atenció educativa, més altres figures de personal laboral, però no pel personal docent. Són dues meses de negociació diferents i són dos col·lectius diferents, encara que estiguin tots, són col·lectiu de l'educació, però les seves condicions laborals són diferents i, per tant, en el seu marc de negociació s'ha arribat a un acord, vale. Que és un acord que USTEC hem considerat doncs, que cobria no el 100% de les nostres demandes, però sí que realment és no podem dir que és un acord acceptable. No com ha passat amb el cas dels docents, en el qual la proposta darrere d'acord que Comissions i UGT han signat per nosaltres no era signable.
Bé, jo he dit parcial perquè ho ficava tot al mateix sac, eh? Vull dir, disculpa, per això, bueno, he dit, per
no,
això he dit parcial.
No, ja us entenc, eh? Perquè això ho ha venut la pròpia administració i Comissions i UGT, comprant també el discurs de l'administració, però nosaltres sempre no són espais de negociació...
No són els mateixos igual. Espais, són iguals, no, són diferents.
Són diferents. Un entenc. És el comitè de centres, que és on es negocien doncs, les condicions del personal laboral, i l'altre és la mesa de sectorial, que és on es negocien i som...
Llavors, Joan, en cas de la docència, què està fallant en els acords que, per exemple, UGT i Comissions sí que han signat? En què no esteu d'acord? Quina és la situació? Sí.
Primer, perquè no s'ha arribat a assolir uns mínims que realment doncs, reverteixin la situació de precarietat laboral i salarial de les persones treballadores, ni tampoc uns mínims que resolguin l'atenció educativa del nostre alumnat. Per tant, per nosaltres, tant en inclusiva com en salaris, no s'ha arribat a aquests mínims. En inclusiva, pensem que podíem haver avançat una mica més si les negociacions haguessin continuat, perquè per nosaltres les negociacions encara estaven en marxa i nosaltres no ens hem aixecat en cap moment de l'espai negociador, al contrari. Això s'ha interromput de forma abrupta i ha sigut l'administració que ha tancat les negociacions de forma abrupta. Per nosaltres, arribar doncs, a aconseguir guanys en recursos per poder desplegar el model de l'escola inclusiva, que ja es veiessin efectius no, el curs que ve i que, per tant, en els centres educatius notessin que comencem a avançar en aquest sentit, per nosaltres era possible, només calia un petit esforç més, però i també en matèria salarial. En matèria salarial, 200 euros en 4 anys. O sigui, no es notaran a les butxaques del personal docent, perquè ara mateix ja s'ho menja tot la inflació i d'aquí 4 anys estarem a la casella de sortida, no, fins i tot potser més enrere. Llavors, o es feia un pas més valent, que ja no estem dient que hagi de ser el 100%. Evidentment, nosaltres proposem sempre els màxims perquè la negociació pugui tenir uns marges, perquè si ja demanem els mínims, doncs és que vol dir que ja ens estem a conformar amb uns mínims i ells encara tiraran més avall. Entenc. Llavors, a partir d'aquí, la negociació vol dir, doncs, bueno, home, nosaltres el 100% no, però bueno, us proposem el 40%, bueno, doncs no, el 40% no, el 60%, bueno, doncs, no? I acabes arribant a un punt intermig que resoldria aquest greuge comparatiu que tenim amb la resta de docents de l'estat espanyol, però a més compensaria doncs, aquesta pèrdua de poder adquisitiu que han partit en les darreres dècades, perquè si no, d'aquí 4 anys tornarem a estar tan lluny que tornarem a necessitar un gran salt que no voldran i sempre estarem molt lluny del que hauríem d'estar cobrant.
D'acord. I ja per acabar, Iolanda, llavors entenc que es mantenen les dates de vaga.
Sí, sí, sí. Sí, perquè a més el col·lectiu ens ho demana. Nosaltres estem llançant una consulta que donarem els resultats demà mateix, però bueno, el no és un clamor. I a més això, nosaltres hem estat sempre representant el col·lectiu, sent la veu del col·lectiu i la nostra responsabilitat és vers el col·lectiu. Per tant, el col·lectiu ens demana que mantinguem les mobilitzacions i que anem a totes. Perquè, home, creiem que el govern hauria de fer un acte de responsabilitat i escoltar les persones treballadores, no els interessos polítics. Perquè sabem que al darrere de tot aquest pacte que s'ha gestat pel darrere, fora de l'espai legítim de negociació, que és la mesa de negociació, amb aquestes dues organitzacions, amb les cúpules d'aquestes dues organitzacions, respon a interessos polítics, no? Pues de planar el terreny de l'assignatura de pressupostos, i bé, vés a saber quins pactes han fet entre ells, perquè ja estem acostumats a pues això, no? Llavors, bé, bueno, pues, pues això,
nosaltres
les mantenim, sí. I estem segurs que seran molt participades.
Doncs, Iolanda Segura, del sindicat USTEC, escolta'm, gràcies per donar-nos aquestes explicacions sobre la situació ara mateix, com està tot el bròquil de l'educació. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Un plaer. Estarem pendents de tot això, d'aquests anuncis que han de fer. El cas és que tenim vaga. Bàsicament que no s'ha arribat a un acord i, a més, hi ha un reforç, com deia abans, que la plataforma PAS, és a dir, on pertanyen, són més de 350 professionals, conserges, personal administratiu dels instituts i escoles, que s'afegiran a aquesta vaga, bàsicament amb els mateixos motius, o molts d'aquests motius, no? Perquè, de fet, diuen, i la raó que diuen per afegir-se a aquesta vaga és que arrosseguen 15 anys de retallades que els han fet perdre el 25% del poder adquisitiu. No sé si contarà el tema energètic ara del petroli o no, perquè això ens afecta a tots. Va, que de seguida parlarem de tecnologia. I l'Edu Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil, ens parlarà del Odio, a Mac, Odio, que és el sistema que ha presentat el govern d'Espanya, ahir mateix, per monitoritzar el discurs d'odi en xarxes socials. I esto, ¿cómo hay que tomárselo? Va, que de seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, però abans, si em permeteu, per si no recordàveu el tema d'Inscor, el tema del cor, i és que a vegades les sensacions negatives poden afectar molt, entre d'altres coses. Però si necessites un informe, si necessites estudis, si necessites proves, consultes cardiològiques, és que tens la sort de tenir Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, on cuiden el teu cor realitzant aquestes consultes i tots els estudis necessaris. I la clau de tot, una atenció ràpida, perquè programen la teva visita per quan tu ho necessitis. Ràpid i sense demores. Tota la informació al web inscorbcn.com.
Estàs escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En los momentos decisivos, confía en los expertos. Confía en Bancamark. Tendrás a tu lado a una de las entidades más solventes y en la que más confían sus clientes. Así es como se crece. El valor de los buenos consejos. Bancamark.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ahir es feien dos anuncis. Bàsicament, primera detenció de dues persones per un assetjament i un insistent... una insistent fila de més de 300 missatges carregats d'amenaces i odi cap a Ione Belarra. I dues persones han estat detingudes. Alhora, i aprofitant això, doncs el govern d'Espanya ha anunciat i ha presentat Odio amb BAC. Odio amb BAC, que és un sistema per monitoritzar el discurs d'odi en xarxes socials. Ja te digo jo que tenen feina. Que tenen feina, eh? Perquè la mala bava que respira a xarxes socials, sobretot X, X és un pou de bilis, bàsicament, eh? Quan era Twitter, perquè era Twitter. I ara que és X, tres quarts del mateix. Va, parlem de tot això i molt més amb l'Edu Porta, l'Edu Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil. Edu, què tal? Buenos días, bienvenido.
Bon dia, buenos días.
¿Cuánto hace que no ves tu Twitter, tu X?
Yo suelo entrar todos los días a X para leer, realmente no suelo postear, pero sí que me gusta mirar como qué hay de nuevo por ahí.
Pues si solo hay mala baba, hay una de bilis ahí, que es una cosa. Da igual, pones buenos días y ya te están insultando.
Claro, yo no escribo, yo solo observo.
Sí, yo también, ¿eh? No me atrevo a escribir, porque, en fin. Bueno, explícanos, ¿qué tenemos que esperar de esta plataforma Odio?
Bueno, pues el gobierno de España ha anunciado ese sistema llamado Odio, como has dicho, acrónimo de Huella del Odio y Polarización del Desarrollo y Polarización, desarrollado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.
¿Sí?
Este instrumento tiene como objetivo analizar el discurso de odio y la polarización en redes sociales como Instagram, TikTok, X, YouTube o Facebook.
Madre mía.
Claro, producirá informes semestrales que mostrará un ranking público sobre el nivel de la exposición de odio entre las plataformas utilizando técnicas cuantitativas e inteligencia artificial, además de supervisión humana.
Vale, pero ¿qué capacidad? No sé si sabes qué capacidad de actuación tendrá. O sea, ¿tiene capacidad de censura? ¿Tiene capacidad de denuncia? ¿Tiene capacidad de detener a alguien?
De momento hay poca información sobre cómo funcionará exactamente. O sea, los criterios de clasificación de los mensajes y qué se hará con los datos recopilados, no tenemos ni idea. Luego, es verdad que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha enfatizado en el que el objetivo es visibilizar el odio y exigir responsabilidades. Bueno. Como tú bien has dicho, hay dos detenidos ahora. No sé si será el camino a seguir.
Pero bueno, hay dos detenidos porque ha habido una previa denuncia. Sí. Porque Belarra en su día ya denunció, porque claro, estamos hablando de dos tíos, o dos personas, no sé si...
Amenaza de muerte.
Claro, exacto. Que te están amenazando de muerte, son 300 mensajes, claro, es perfectamente comprensible que tú vayas a la comisaría a denunciar. Pero ¿dónde está? En algunos asuntos puede ser la línea muy fina, Edu.
Sí, estoy contigo. El tema es que entiendo que... El odio en redes sociales es un problema muy grande y yo creo que la gente debería de relajar un poco. Está bien expresar lo que tú creas, sea una opinión, y me parece muy bien. El tema es cuando ya se llegan a palabras mayores. Ya digo, en cuanto comenzará a operar odio, ni se ha aclarado, y si el uso de la información, cómo se monitorizará.
Y realmente si va a ser útil, si realmente va a ser útil.
Exactamente.
Sin una denuncia previa del interesado, yo no sé si odio puede entrar por sí misma o no. O hasta qué punto odio, en función de una ideología política, puede considerar un mensaje de odio. Insisto, hay algunos que son muy claros, ¿no? Pero hay otros que son una línea muy fina que, según cómo lo interpretes, puede ser o no puede ser.
Claro, puede ser odio o algo sarcástico o algo.
Claro. ¿Esto cómo se diferencia?
Broma, ¿no? Por eso yo creo que ahí entra el tema de la inteligencia artificial. Más una supervisión humana para decir, oye, no, esto, y también todo es objetivo, lógicamente, porque es objetivo de la persona que esté analizando ese momento, esa frase, ese comentario, lo que sea. Yo creo que, por un lado, como quieren mostrar un ranking público de las personas que más generan odio, pues yo creo que si te ves reflejado ahí, dices, hostia, me bajo un poquito el tono, o todo lo contrario, soy un troll y voy a quemar todo esto.
Los que no sean anónimos o actúen con seudónimo, evidentemente, que no
claro, ese es el gran
habitualmente
problema.
Una persona con física, con nombre y apellidos, no entra a decir barbaridades por lo que pueda pasar.
Exactamente.
Ya. Bueno, más cosas. WhatsApp. WhatsApp ha lanzado cuentas administradas para preadolescentes, permitiendo... que haya, pues es una supervisión parental en todo caso. ¿Y esto qué se instalará? ¿En los propios móviles de los chavales?
Bueno, Meta ha anunciado esta nueva modalidad de WhatsApp enfocada en los preadolescentes, permitiendo el uso de cuentas administradas por un padre, madre o tutor. Y esta cuenta vinculada permite al adulto supervisar qué aspectos quiere o puede evitar en la mensajería. Que puede entrar a quién le envía el mensaje, qué grupos puede unirse, quién le puede llamar. No pueden enviar mensajes que se puedan borrar, por ejemplo, las típicas fotos que de una sola visualización. Estas cuentas no replican todas las funciones, como decir, de WhatsApp, pero mantendrá la privacidad intacta, ya que los mensajes y llamadas estarán cifradas de extremo a extremo.
Claro, yo tengo una duda con esto, Edu, porque claro, para que un preadolescente se instale esto... significa que debe tener móvil. O sea, que el problema de la adicción a las pantallas o del problema de las pantallas en preadolescentes no se resuelve con esto.
Claro, aquí entra con el lanzamiento que ha habido el debate este en España, que el gobierno ha propuesto las restricciones para menores de 16 años. Pero claro, esto es en España solo. Y esto de Facebook es a nivel global.
Vale, de acuerdo, entiendo.
Entonces, esto, ya te digo, el proceso de configuración requiere tanto la colaboración del menor como la del adulto. Y todo se tiene que ajustar mediante un PIN parental y, ya te digo, tiene que ser entre los dos.
Vale, entiendo. Oye, ¿en un minuto eres capaz de explicarme qué está haciendo Microsoft?
Pues Microsoft ha revelado detalles sobre Project Helix, que será su nuevo proyecto de videoconsola. Esta consola de nueva generación ejecutará juegos tanto de Xbox como de PC, incorporando un SoC semi personalizado de AMD, mejorando el rendimiento del ray tracing y presentando la nueva tecnología FSR.
Qué contentos, o sea, van a estar los jugones con estas cosas.
Yo creo que lo mejor es eso, juegos de Xbox más juegos de PC. Esa es la idea.
Bueno, ¿ves? Mira, hemos hecho un poco de todo. Hemos tocado absolutamente todo, ¿eh? Jugones, actualidad, controles parentales. Muy bien.
De
bueno,
todo.
Un repaso rápido, cortita y al pie del momento tecnológico. Edu Porta, experto en tecnología móvil, como siempre, muchas gracias. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, nos vemos la setmana que viene.
Cuídate mucho, tío. Molt bé, doncs després de parlar amb l'Edu sobre tot això, a mi estic amb les orelles aixecades amb el tema de la plataforma Odio. A veure que, com funcionarà això, o si va servir per enxufar a alguien, permitidme que lo diga así, ¿eh? Enxufar a alguien y que sirva para que nos expliquen lo obvio, lo que ya vemos solo entrando en redes. Va, que arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja i després parlarem del desplegament de la llei ELA.